I quan passen 5 minuts del punt de les 10, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia, una tertúlia, ja ho sabeu, que ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en l'anunci que va fer la setmana passada el govern de Sant Cugat de la construcció de l'ecobarri a la zona de l'antic camp de golf de Can Sant Joan. Per fer-ho ens acompanyen a l'estudi Ramon Barnils, el Jordi Pasqual, periodista del Cugatenc, Roser Casamitjana, regidora d'Iniciativa Catalunya Verds, i Rosa Díaz, membre de la Comissió de Festes de Sant Antoni Abat. Molt bon dia a tots tres. Com esteu?
Bon dia, molt bé.
Sí? Bé, de moment. Sí.
Posem en context la nostra audiència. L'Ajuntament de Sant Cugat va presentar dimarts de la setmana passada el futur nou barri de Sant Cugat. Es tracta de l'Ecodistricte 2030, que hauria d'estar ubicat, que s'hauria d'ubicar, de fet, als terrenys de l'antic camp de golf de Can Sant Joan, al turó de Can Camps, que pertanyen a l'Incasol i que comptarà, diuen, amb 3.000 habitatges públics, 2.000 destinats a lloguer i 1.000 que tindran una cessió d'ús de 75 anys. L'alcalde, Josep Maria Vallès, va explicar quin és l'objectiu d'aquest projecte.
Al final el que vol fer aquest projecte, el que pretén és treballar per la ciutat de Sant Cugat, perquè aquesta ciutat sigui realment per la gent de Sant Cugat. Principalment, en aquest cas, pels joves perquè es puguin emancipar, però emancipar en el seu poble, que puguin viure a la ciutat on viuen.
Vallès va afegir que la construcció de 3.000 habitatges protegits encaixa amb el pla del govern de Salvador Illa de construir 50.000 pisos de protecció oficial a Catalunya abans del 2030. Comencem pel principi. Quina és la vostra primera impressió sobre aquest projecte del nou ecobarri a Can Sant Joan?
Bé, mira, començo jo perquè vinga, estic aquí sempre. En fi, jo crec que és un, no sé, diríem allò que es diu una mena de butada, no?, que es diu en francès. Jo crec que un projecte d'aquesta ambició i que pot ser realment tan important, doncs s'havia d'haver, com a mínim, planificat d'una altra manera. Cal dir que els grups, la resta de grups del consistori i de tots els partits polítics no en sabien res, és a dir, se'n van assabentar, igual que la resta de ciutadania, per la roda de premsa. En segon lloc, no sembla tampoc, per la resposta que ha tingut, que hi hagi hagut cap contacte amb l'Ajuntament de Rubí, que és pues, l'altre poble que comparteix aquest pla. En fi, per tant, doncs, i no sé tampoc si s'ha parlat amb l'Incasol, que realment doncs, és l'amo de tots aquests terrenys que, en els quals els vols construir. Per tant, jo crec que ha sigut allò un plis-plas, no?, de dir, bé, i que bé, tothom sap que tenim falta d'habitatge, sobretot pels joves, efectivament, però jo crec que no és la millor manera de fer-ho, no és la millor manera de comunicar-ho, i penso que pues ara ho estàvem parlant, fa, deu fer uns 3 anys aproximadament, o 2 i pico, que es va presentar a bombo i plateret doncs, l'ecobarri de Can Ametller, que era, si fa no fa, com aquest. No sé si tenia el mateix nombre d'habitatges o no, però era una cosa fantàstica. En tenia més. Sí. En tenia més. Però era també sostenible, un ecobarri pensat per la gent, fantàstic. És a dir, Hollywood quedava petit al cantó del costat d'aquest barri. D'aquest barri no se n'ha sentit a parlar més, o almenys que jo sàpiga, doncs no se n'ha parlat més. Sembla, no sé si està en un calaix i es repensa o no, etc. Per tant, jo de moment no vull ser destroyer, diguem, però tinc la impressió que això és una patada cap endavant que no portarà enlloc, almenys de moment.
Rosa.
No estic d'acord amb ella, jo penso que és un... Últimament l'Ajuntament ens està sorprenent en moltes coses d'aquestes que dius, ui, què diuen ara? Ui, què fan ara? Ui, això? Doncs pues hi ha altres coses que és més important, o... ui, això és important, no? Però possiblement també hi ha altres llocs on es podria fer a petit, no et cal fer un ecobarri o un barri, digue-li com vulguis, per tanta gent que després estaran allà allunyats, que tampoc no estan ben bé a prop del centre, hi haurà problema, després protestaran perquè no tenen autobús per venir, en fi, 50.000 coses que no és només fer uns pisos, sinó és després tot el que comporta de... i més estan tan allunyats. Llavors, no sé, una sorpresa més de les que van anunciant últimament.
Jordi.
Hi ha diverses coses, no? D'una banda és la continuïtat de la trama urbana, que pot ser un impediment fins i tot legal en quant a la llei d'urbanisme, que és un dels dubtes segurament el més important, no? Perquè pot arribar a determinar que això no es pot fer.
De fet, ho anunciaven les entitats ecologistes també, efectivament, amb dubtes que tenien en àmbit legal.
Però que després té una altra cosa, que és el tema de la connectivitat. De fet, una de les dues propostes que es va presentar en aquella roda de premsa fèiem més l'accent en la connectivitat, és a dir, com allargar la carretera Vallvidrera després d'Avinguda de la Clota i com connectar-la fins allà dalt, com intentar connectar, estan totes les estacions lluny, però facilitar que hi hagi, ni que sigui un autobús entre l'estació més propera i allà, és a dir, centrava molt més en això que no quasi la pròpia estructura del barri, no? Alhora hi havia mirades contradictòries entre els dos projectes, perquè un deia que tot l'interior del barri era totalment pacificat i, per tant, tot era de vianants, i l'altre, en canvi, sí que preveia avingudes dins. Vull dir que jo crec que hi ha encara moltíssimes coses a polir, i en aquella roda de premsa, tot i que és cert que hi havia unes línies generals coincidents, hi havia també algunes contradiccions que evidenciaven que no és una decisió presa definitivament, no? Després hi ha el tema de si és ecobarri o no és ecobarri. Clar, si no s'omple de contingut el tema, això és una etiqueta. Dir que un barri ha de ser
autosuficient... Can Amallet també ho havia de ser, clar, també li havien posat la...
Si és que ha de ser autosuficient, si és que ha d'apostar per la mobilitat activa i que ha de reprofitar aigües, si vols dir-li ecobarri, però és que hauria de ser les bases de l'urbanisme en el moment d'emergència climàtica que estem. Per tant, no sé, si és una forma de justificar l'operació, vale, d'acord. I sobre Can Amallet hi ha una diferència substancial... I és que Can Ametller està travessat per les vies de Renfe, per on passen a més trens de mercaderies perilloses, i això obligava que per poder desenvolupar el barri s'haguera de fer la cobertura d'aquelles vies. És cert que es va arribar a fer l'aprovació de l'avançament de planejament, no ha seguit la tramitació, i havent preguntat jo a l'alcalde el dia que va fer la roda de premsa sobre què passava en aquest projecte i com es relacionava un amb l'altre, em deia que s'estava redefinint. No sé aquesta redefinició per què passa, perquè un dels grans dubtes és que l'Ajuntament, tal com ho va presentar el mandat passat, preveia que aquesta cobertura de vies es carregara sobre els promotors i, per tant, depèn del preu d'aquella operació, els pisos podrien valdre un ull de la cara, tenint en compte, a més, que bona part del barri també es preveia que fora d'habitatge públic. Per tant, era tot com una mica difícil d'encaixar. No sé si pot ser el bloqueig ve per aquesta via. En tot cas, segons va dir l'alcalde, durant les properes setmanes o mesos fan una altra roda de premsa en què ens explicaran com està el tema de Can Ametller.
Per resoldre moltes incògnites que hi ha en aquests moments sobre la taula aquest tema. És un projecte realista o, com diuen alguns grups de l'oposició, són focs d'artifici o un públic reportatge, i cito textualment, per vendre fum?
A veure, jo crec que hi ha, a part dels problemes que acaba de citar en Jordi, hi ha diversos, i un és Rubí és l'altre veí amb el qual sembla que aparentment s'hagi de parlar. Rubí s'ha manifestat, almenys el seu govern s'ha manifestat i ha dit que de cap manera això considera que pot tirar endavant. És més, ha dit que fins i tot és il·legal, i és il·legal perquè no està prevista en el Pla Metropolità de Barcelona, no està prevista en el Pla, en el PEDUM, aquest pla que ha fet, ha fabricat durant molts anys l'àrea metropolitana de Barcelona i que en principi està aprovat inicialment, suposo que a l'espera d'esmenes, però està aprovat, no consta tampoc, no hi ha cap referència que es pugui fer una cosa d'aquest tipus en aquests dos plans, i per tant Rubí considera, més enllà diríem de lo que és la cosa, diríem, sentimental, per dir-ho d'alguna forma, considera que pot ser una cosa il·legal perquè no està contemplat en cap dels dos plans. I després hi ha una altra cosa, aquest parc està molt més proper a Rubí que Sant Cugat físicament. Per tant, qui l'utilitza majoritàriament des del punt de vista ciutadà són la ciutadania de Rubí, més que Sant Cugat, que en tenim molts d'altres, potser els tenim més propers. Però, com deia doncs el Medrano, que és el responsable, el regidor responsable de l'eco o d'ecologia, digue-li com vulguis, doncs això podria comportar que efectivament, com que els terrenys majoritàriament són de Sant Cugat, qui cobraria els impostos i tal seria Sant Cugat, però qui s'hauria de responsabilitzar del manteniment de tot allò pel ús que en fan la seva ciutadania, doncs seria Rubí. És a dir, que Rubí hi ha posat moltíssimes pegues i ha dit d'una manera taxativa que faran tot el que estigui a la seva mà per evitar-ho. Llavors,
fer-ho han qualificat d'un atac directe.
D'un atac directe. Llavors, jo crec que això també és fruit de que no s'havia parlat abans, de que no s'ha consensuat en absolut cap d'aquestes accions, i aleshores a mi em sembla fins i tot lògica la resposta o que ha tingut Rubí. Per tant, jo considero que de moment, doncs, si tu li vols dir, o com diuen alguns grups, és un foc d'artificis.
Coincidiu? No?
Jo crec que quedarà com a Can Amallet. amb un calaix, queda molt bé així el boom d'entrada, oh, que bé, però amb els problemes que hi ha entre Rubí, entre Sant Cugat, entre tota la infraestructura que s'ha de fer, jo crec que és una cosa molt gran, no és una cosa que perquè l'any 30, que diuen que el 2030 han d'estar acabat, 5 anys poden fer tot això, no ho sé, les obres que corren molt, però perdona, no, ho veig, no ho veig una cosa...
Jo quis parlar de què sol públic, perquè és de l'Incasòl. És de l'Incasòl, però l'Incasòl també el ven, eh? Ojo, sí, sí. L'Incasòl no el regala el sol. Vull dir que això de què sol públic, diguem que sí, però...
Bueno, l'Incasòl podria fer alguna promoció pròpia, sí.
Però podria fer alguna... Perquè no és el mateix que Can Ametller, que efectivament Can Ametller, pues, sabia, hi havia el problema de les vies, molt sol particular, etc. Però això de sol públic, deixem-ho entre cometes.
De fet, a la roda de premsa, l'Ajuntament va dir que assegurava que era un projecte a cost zero, i si tu també textualment, tenint en compte que els terrenys són públics, són de l'Incasòl, ara veurem si l'Incasòl regala aquests terrenys o els ven, i que serà de la mà de promotors privats. Jo no sé si veieu que això sigui factible, tenint en compte que ni la titularitat és de l'Ajuntament ni que els promotors ara per ara l'experiència indiqui
Dependrà de què falla l'Incasòl, de si està disposat a edificar allà a través de promotors privats i per tant el cost del sòl sí que hauria de ser zero perquè és públic. El que sí que haurien d'entendre és que ells mateixos van dir que s'executaria per fases, per tant s'entén que per a fer viable la resta de l'operació començarà la part que dona rèdit econòmic als promotors. Per tant ens podrien trobar que es fa una primera intervenció que bàsicament són els edificis de titularitat privada, no? I que després s'hagi de desenvolupar tota la resta. A nivell de què pot passar respecte a Rubí, crec que és important que si finalment es fa aquest barri, estem fent molt política ficció, però en el cas de que es falla, ha d'anar acompanyat de serveis que necessita. Per tant, tota aquesta estratègia que ens explicaven de centralitats o d'un continu com el que tenim entre el monestir i l'estació, que hi ha algun equipament, bueno, tot això s'hauria de desenvolupar en paral·lel, perquè si no, de facto, el que passarà és que la gent anirà a buscar els equipaments que són més propers, i a hores d'ara els més propers sembla que són més els de Rubí que no els de Sant Cugat,
molts, no? Més barats.
Sí. I després tenim una altra cosa, que és el tema urbanístic. D'una banda hi ha el Pla General Metropolità, s'hauria de fer una modificació, això vol dir que la tramitació s'allarga, a més en un projecte tan polèmic molt probablement hi haurien al·legacions, i ja has de justificar tota la proximitat de la C16 i de la P7 per on passen mercaderies perilloses. Per tant, hi ha tot un tema que és complicat a nivell urbanístic. I després, certament, el Pla Director Urbanístic Metropolità, el PEDUM, ja preveia altres centralitats metropolitanes, i aquesta no era una, perquè les centralitats que preveia properes a Sant Cugat que no existeixen era el Castell de Rubí, era Can Ametller, era potenciar Volpelleres i era el centre direccional de Cerdanyola, a més de les dues centralitats històriques, que és el centre de Rubí i el centre de Sant Cugat. Allà no es preveia absolutament res, no? Per tant, modificar aquest pla, en un principi és un pla com el PGM, no?, que s'hauria de poder modificar, però és cert que és un pla que no ha acabat la seva tramitació, perquè necessita altres planificacions posteriors per a realment poder acabar substituint el Pla General Metropolità, que és l'objectiu final d'aquest document. Per tant, és estrany que en el moment que s'ha fet tota aquesta feina, si tu tenies en ment que anaves a canviar aquesta planificació, no ho hagués proposat durant la tramitació, perquè ara què has de fer? Canviar un document que està en tramitació, fins i tot ja hi ha una aprovació d'una part del document, sona també estrany l'encaix. Realment ningú en l'àrea metropolitana sabia que l'Ajuntament de Sant Cugat tenia aquest interès, perquè clar, es genera un problema, perquè una centralitat no és un barri en quatre cases, és molta mobilitat, són moltes altres coses, i això d'encaixar amb tota la resta del dibuix metropolità, que és el que pretenia fer aquest document.
Després entrem a la mobilitat, si voleu, perquè hi ha moltes incògnites, ja que la posició geogràfica està allunyada del centre de Sant Cugat. Parlem d'equipaments també, perquè 3.000 habitatges vol dir també escoles, vol dir centres de salut, vol dir centres culturals, etc. De fet, ja hi havia un pla per a aquest espai, hi havia un acord quan es van asseure l'Ajuntament de Rubí, l'Ajuntament de Sant Cugat i l'Incasòl, que era fer un parc interurbà entre les dues ciutats. No sé si us sorprèn, més enllà que l'oposició tampoc estigués informada d'una proposta d'aquestes dimensions, que l'Ajuntament, que havia acordat amb l'Ajuntament de la ciutat veïna de Rubí fer aquest parc interurbà, que de fet l'Ajuntament de Sant Cugat havia d'iniciar els tràmits per poder-ho fer possible, i hi havia l'acord de l'Incasòl amb el vicepresident del moment, Jordi Puigneró, ara tinent d'alcaldia d'urbanisme de la ciutat, que Sant Cugat faci aquest anunci i que no hagi o informat, ni que sigui d'una manera informal, a la ciutat veïna, ja que la implicació i l'afectació és notable.
No treu la gravetat, però el Puigneró crec que no porta urbanisme.
No.
L'urbanisme depèn de Brugarola.
Tens
i el
tota la raó al duc.
Sí, sí.
Ai, al duc. L'Àngel Padrós.
És que més urbanisme està en un lloc i habitatge està en un altre.
No, no, no. L'anigrama des de govern és increïble.
O sigui, ja és allò de éramos pocos, que es diu, etcètera, no? Bé, jo, per això, jo penso que per totes aquestes raons que tu dius, Rubí ha reaccionat d'aquesta manera gairebé violenta, perquè és que em sembla que, primera, no se l'ha informat, segona, hi havia un acord previ. Per tant, per fer aquest altre s'ha hagut de trencar l'altre, perquè són incompatibles.
També l'acord de les entitats ecologistes, que un cop es va saber exacte. Que els terrenys del Camp de Golf passaven a titularitat pública, tant, van demanar...
Exacte, i per tant jo crec que Rubí pues, és lògic, diríem, que estigui no enfadat, sinó més enllà de l'enfadament. I després jo crec que ell pensa això, no? Que al final, doncs, qui pagarà el pato, deixa-m'ho dir així, qui pagarà el manteniment i haurà de ser Rubí.
Bueno, assumir una part de població molt important, no? Per clar. La proximitat geogràfica al final del nucli urbà de Rubí, sí. No el nucli urbà de...
I després insistint una mica en el que deia el Jordi, el PEDUM aquest, que és el pla metropolità que fa anys que s'està elaborant i no sé quants anys fa, però en fa molts, en fa moltíssims. Finalment hi va haver una aprovació inicial i bueno, hi havia pues, la possibilitat de presentar esmenes o al·legacions. Jo he de dir que, per exemple, concretament, doncs, des de Vall d'Oreig en vam presentar. L'Ajuntament de Sant Cugat em sembla que en va presentar alguna, però sense massa, diríem, massa pes, per dir-ho d'alguna forma, i prou. I això no fa tant de temps que s'ha fet, és a dir, aquestes al·legacions, ara jo no recordo quan les vam presentar a Vall d'Oreix,
però... Vall d'Oreix al març i Sant Cugat, no sé si a l'abril o al maig...
Vale, enteneu? És a dir, que no fa ni un any. Per tant, vol dir que no fa ni un any aquest projecte no existia a la ment de ningú de l'Ajuntament de Sant Cugat, o almenys no ho van fer, no ho van posar sobre la taula quan era el moment de posar-li, com ha comentat el Jordi. Per tant, jo crec que és allò, un despropòsit més de tota aquesta operació, diguem-ho així.
I abans de fer una presentació així, pel que esteu dient, que jo no estic tan avassada com vosaltres amb totes les interioritats de tots els projectes, però jo crec que primer s'hauria de parlar amb l'Ajuntament de Rubí, posar-se d'acord de tots, mirar a veure amb el propi Ajuntament, amb tota la gent implicada, i després, quan ja es té una cosa una mica de base... presentar-ho, però no presentar-ho així, que això, si vas a mirar, pel que dieu, no té cap base feta, ni tot està molt penjat, sí, i molt així al núvol, com es penja tot ara, i a vegades no es recupera.
Hi ha la incògnita, ara heu tret la mobilitat en diverses intervencions, el Jordi parlava a la roda de premsa també com aquests dos models que no acabaven d'encaixar de presentació, un d'aquests parlava d'ecobarri, amb un accés restringit dels vehicles privats. Aquest model és viable, tenint en compte ara per ara on estaria situat aquest ecobarri, allunyat de la trama urbana de la ciutat i on el transport públic, entenem que s'haurà de planificar, però el tren, per exemple, no passa a prop.
Jo crec que és, o sigui, a nivell de fer un barri que dins estiga pacificat, si tu crees uns bons aparcaments dissuasoris i bons sistemes de connexió, no hauria de ser, per si, un problema. El problema que tenim és que ens encanten els renders i les simulacions i pareix que juguem al Sin City amb molt de fer urbanisme en este poble de vegades, que és el que ens va passar encara amb Melleres i el que ens està passant ara. Si tens una proposta inicial, consensua-la, comença a tramitar-la, i a partir d'ahir anirem veient concrecions, perquè tu ara m'ensenyes uns dibuixos que són xulíssims. Jo també vull viure en un parc enorme al costat. És meravellós. Però, clar, això com és concreta? Perquè al final el que estem dibuixant ara, en el millor dels casos, és allà va una zona verda. I una zona verda pot ser allò, pot ser Camp Bernet, o pot ser fins i tot Torre Negra. Per tant, parlem-ne de què és allò, no? Em dóna la sensació que seguim aquest model de taca d'oli d'urbanisme, anem creixent, anem ocupant terreny. Tot i que les al·legacions al pla director urbanístic, tant per part de l'AM de Vall d'Oreix com de l'Ajuntament de Sant Cugat, anaven en la línia de mirem quines mesures de densificació sense canviar l'estructura urbana podem prendre. Per tant, sembla contradictori. De fet, fa poques setmanes o mesos l'alcalde va dir no, el Sant Cugat no creixerà més perquè primer hem de redefinir ben bé quina és l'aspiració de creixement de la ciutat. I de sobte em presentes 4.000 habitatges nous, és que sembla, no sé qui porta el timó aquí, no? Perquè tu mateix estàs contradient. I de fet, això sí que és fins i tot polèmic, no sé com dir-li, no? Em fa la sensació que hem arribat a un moment de crisi habitacional tan greu que com tothom veu que realment hem de prendre mesures, hi ha cert sector més proper a l'especulació que no a la solució d'habitatge que està apostant per això. I tornem a lògiques d'habitatge com les que va fer Aznar en el seu moment, de Seseña i Paco el Pocero i companyia, no? Que és, anem a fer grans espais d'habitatge, que després pot quedar en pelotazo i quedar-se els carrers fets i que no s'acabi construint, sense tindre una mirada més social d'intervenció de com podem transformar la part existent de la ciutat, perquè aquest model de creixement ja hem vist on ens va, uh-huh, on ens va portar. I que ara ho facis en base a sol privat perquè hi hagi promotors privats de sol públic, que ho facin promotors privats i que això servisca per a fer habitatge públic, és posar la disponibilitat pública en benefici d'uns privats, també. Vull dir que jo crec que hauríem de calcular ben bé que cap a on ens està portant. Però és que ho veus, els partits més de dretes estan plantejant que hem de construir més. I aquest que hem de construir més ens ressona molt al que va fer Aznar en el seu moment.
Però al principi també diuen que hi haurà molts habitatges de públics, però després pot passar com la residència aquesta que havien de fer, no sé si està al final la fan o no, a Vuit Pedreres, que en principi havien de ser no sé quantes places per residències de gent gran pública, i després ja van reduir no sé si a la meitat o... I al final possiblement no sigui ningú perquè no n'hi hagi cap, perquè...
No, és que depèn de la Generalitat.
És una, ho construeix un privat, però amb la condició de que cedeixi uns quants llocs per gent gran, i cada vegada van reduint i al final això queda en ordre.
Sí, però això de la residència,
pot passar igual.
Això que dius tu, Rosa, és molt divertit, perquè és com si digués, mira, jo ara pues, faré un gran menjador, però faré casa teva, saps què et vull dir?
Sí.
Bueno, ja està, si tu em deixes, pues, no hi ha cap problema. És a dir, quan sabíem, concretament amb això, sabem que la Generalitat no està per fer cap residència, per tant, no la farà, per tant, l'ha de fer un privat. Tu creus que el privat farà la residència i després s'anirà a casa a
però
prendre
queda
cafè?
Però queda pues bé no. Vendre-ho així, de dir, construïm aquí privat, però...
Ja veurem.
No, i deixarem una part per fer-ho públic.
Jo penso també, tornant al barri aquest, bueno, tampoc se sap exactament quins usos tindrà. És a dir, serà un barri absolutament residencial i, per tant, doncs, quan necessitarem una farmàcia, quan necessitarem anar a comprar o el que sigui, doncs ens haurem de bellugar. Ens haurem de bellugar com?
Això va una mica en contra de la mobilitat sostenible, no? Moltes vegades.
Ens haurem de bellugar com? En fi, jo crec que... Bueno, és efectivament el que deia en Jordi, és a dir, és
en el
Rendes
hi havia comerç, em sembla, a les plantes
sí,
baixes,
perquè
oi?
Es preveia crear o un eix comercial que poguera tindre equipaments, en el cap, com eren dos projectes, un plantejava això, volien emular, que a mi em fa un poc de gràcia, quan diuen, anem a emular l'eix de Sant Cugat. Dius, estàs fent un barri nou, no tens un monestir a un extrem, no tens una estació a l'altre, és bastant complicat. Però, vale, aquesta era una de les propostes, i l'altra era fer algun tipus de centralitat. Però no ens enganyem, quan tu fas un barri nou, una centralitat és l'entorn del mercat de Volpelleres, és la plaça Rabassaires, quants anys hem tardat a tindre allà comerç i encara em falta que l'associació de veïns està reivindicant-ne. Per tant, és difícil, perquè qui ara t'obrirà un petit comerç que presta servei al barri? Si és que entre la venda online i els súpers estan matant-lo, sí. No? Per tant, és molt difícil, realment, que d'un barri nou tingués un teixit que permeta fer una vida de barri, però que entenem una vida de barri com a mínim...
Comunitària, com a
comunitària,
mínim.
Sí, no?
Però, clar, Collfabà, tenim l'exemple de Collfabà. Sí. Collfabà ara té l'Eix Macià, que efectivament té de tot, però va trigar molt de temps
sí, sí.
a tenir Collfabà. Can Mates, com a barri, no té res.
Sí.
És a dir, Can Mates és un barri absolutament residencial.
Al cap.
Al cap, vale?
Però no? Amb una punta.
I mira, pels que estan malalts o que estan estupendo, però vull dir que si tu necessites una farmàcia ja t'has de bellugar del barri, per dir-ho d'alguna manera.
I a Volpelleres tens el mercat que no funciona.
I a Volpelleres, doncs, hi ha un mercat que fins ara no ha funcionat, esperem...
Jo vaig entrar, no fa pas massa, sí, i
esperem
que
funcioni,
una parada oberta.
Però
no bé, obert,
feia pena.
Sí, però més enllà del mercat, doncs, que ara últimament s'han posat nous parades i que té el súper, el que tu vulguis, però, en fi, torna a ser també un barri residencial majoritàriament. I, per tant, doncs, no sé, per exemple, i tornem a insistir, les al·legacions que es van fer al PEDUM va ser densifiquem determinades zones, rehabilitem determinats edificis...
Sembla que densificar tampoc acaba
d'agradar, no? Mirem quants edificis estan buits, si és que n'hi ha, que tampoc ho sabem, o almenys jo no ho sé exactament, quants edificis buits podem tenir a Sant Cugat que es podrien habilitar i ocupar, quants es podrien rehabilitar, quants es podrien densificar, i a més, doncs el Jordi ho sap perfectament, tampoc no fa massa, hi va haver una trobada dels ajuntaments o de l'AMD de Vall d'Oreix i de l'Ajuntament de Sant Cugat per tal de fer una modificació del Pla General Metropolità que permetés aquesta densificació en determinades situacions, en determinats moments i en determinades condicions. Per tant, tot això que seria com posar petits
Petits però hi ha, perdona, hi ha projectes que ja estan aprovats, i a la Floresta davant de casa meva, tocant a l'estació, i fa no sé quant temps que està aprovat fer uns pisos de promusa. Sí, no els han no començat?
No han posat ni...
A la mateixa plaça? No, a l'Avinguda Verge de Montserrat, al començament, tocant
sí,
a l'estació.
Sí, sí, sí.
Entre el carrer Grèvol i Verge de Montserrat. Fa no sé quant de temps, però és que estan aprovats, estan... podrien, no sé, potser els hi falta alguna cosa, però fins i tot els veïns han fet reunions perquè per veure el carrer que no estava projectat així i volen aixar. I està per fer.
Tu, no Rosa, ni... tu recordes, per exemple, deus recordar també la Casa dels Mestres, famosa,
sí,
de la Floresta.
Sí, exactament. Està,
és a dir, se'n va començar a parlar de rehabilitar-les, deu fer com a mínim 10, 12 anys.
Home, sí.
Finalment s'ha aconseguit.
Ja les tenim.
Bien. Però és un altre exemple d'aquests projectes.
Hi ha moltes coses que es podien acabar i, en canvi, sí, van a fer coses noves, grans, pues fes sí, coses petites que estan, potser no aquí al centre o més a prop, que és més fàcil, potser, doncs que la gent hi pugui habitar i més ràpid, i no fer coses així tan boom que vés a saber.
Tot i això a mi em genera una contradicció, perquè intervencions menudes en trama urbana són molt difícils de fer i aconsegueixes sí, pocs habitatges, i la situació de necessitat residencial que tenim és molt gran, no? Llavors, com es compagina una cosa a l'altra és difícil, i alhora segurament implica d'intervencions que són més enllà d'aconseguir sol públic o habitatges públics concretament en el centre, sinó que hauríem de buscar altres mesures que ens permeten aconseguir més habitatges públics, tanteig i retractes, altres fórmules que ens permeten accedir a més sol que no en petites intervencions, perquè si no ens quedarem curts igualment. Igual que una cosa la vem una fantasmada, l'altra es quedarà curta, no?
Amb una llei d'habitatge valenta i que penses en la majoria de la societat també es podria avançar.
Potser de vegades val la pena començar per coses petites i veure què passa.
Moltes petites omplen molt.
No sé. Vull dir.
En seguirem parlant, de ben segur. El govern va anunciar unes properes rodes de premsa per aclarir alguns d'aquests dubtes que es van generar en aquesta presentació, per tant en seguirem parlant. Roser, Rosa, Jordi, moltes gràcies, que tinga molt bon dia.
Bon dia. Igualment, bon dia.